Serem un sol, crida la grada, que sonin com a mitjanit, que som el club.
Bona nit, és diumenge, són les 11, som al club i el tindrem obert fins les 12, el dia que la selecció espanyola femenina, amb dues catalanes i dos membres del cos tècnic, també d'aquí ha perdut la final de l'Eurobàsquet contra Bèlgica, Espanya 58, Bèlgica 64. Espanya ha anat guanyant molta estona, però als minuts finals s'han imposat les belgues, que per primera vegada guanyen un or europeu. Això ha passat fa una horeta. Fa només uns minuts, l'Aldenc ha aconseguit l'ascens a segona i ho ha aconseguit imposant-se al Madrid-Castella. Han empatat a 3 a la pròrroga, a l'eliminatòria final. Amb aquest partit ha acabat la temporada del futbol espanyol. Fa uns minuts, Elda, Aldenc 3, Madrid-Castella 3 a la pròrroga. Puja l'Aldenc per haver acabat per davant la lliga regular, per davant de l'equip de Raúl. Ahir l'Alcorcón va aconseguir l'ascens i va deixar amb les ganes el Castelló, i fa unes setmanes van pujar a segona la Morevieta i el Racing del Ferrol. Dimecres vinent se sorteix el calendari de segona amb els 22 equips ja confirmats, entre els quals ja l'Espanyol. Marc Márquez ha tornat a no competir avui, comença a ser preocupant aquest matí, i per causa del dolor provocat per una fissura a una costella ha decidit no prendre part de la cursa del Gran Premi dels Països Baixos al circuit d'Assen. Ja van dos grans premis consecutius sense competir el diumenge per a Marc Márquez. A Assen ha guanyat Banyalles, seguit per Bezzecchi, i l'Aleix Espargaró ha aconseguit un podi important, valuós. Ha acabat tercer, tot i arribar quart a la meta perquè han sancionat Binder a l'última volta. El Mundial, Banyalla és una mica més líder. I el Barça continua buscant mig centre. En parlarem de les opcions que queden, a veure si trobem alguna que és la bona, i parlarem amb un dels campions de Lliga que li han donat al Barça aquest històric 6 de 6. Comencem, que no tenim tota la nit.
El Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos.
Club de la Mitjanit a Catalunya Ràdio els diumenges a la nit per recollir el cap de setmana futbolístic i esportiu, edició del diumenge 25 de juny. Anem a acabar la temporada ja, la passarem amb l'Oriol Domènech. Curi, bona nit.
Bona nit, Xavi.
La Sònia Salmà. Sònia.
Hola, bona nit.
El Jordi Costa. Jordi, tot bé?
Tot bé, bona nit.
I el Ricard Torquemada. Ricard, com estàs?
Molt bé, bona nit.
On pares?
Doncs a Galícia.
A Galícia. Has estat en un torneig d'estiu amb el Jan, un torneig Caladam, ha acabat perdent la final contra el Betis. Això ja és un nivell superior.
Home, si ja trobes planters de futbol professional, es nota la diferència. Però vaja, que com passen aquestes edats, l'experiència va molt més enllà del resultat final i els nens s'han passat molt bé.
Ha caigut algun biquini?
No.
Deia si havies aprofitat els dies a Galícia per anar a la mariscada. No, tampoc.
No. Hem fet una cosa discreta i enfocada al futbol, Xavi.
Molt bé, ben fet. Escolta'm, tu segueixes amb interès habitualment el que fa el Marsella.
Sí.
Saps qui és el nou entrenador de l'OM?
Sí, és el Marcelino, no?
Marcelino García Toral, sí senyor. Un punt decebut per l'elecció o no?
Doncs sí, la veritat. Però vaja, l'Olímpic de Marsella és el típic equip que cada any et presenta una atracció nova del parc temàtic. Vull dir, mai saps si buscarà Partigen, el tren de la bruixa o no sé, el castell encantat. Vull dir que una més.
A veure si sou capaços de dir-me samarretes mítiques de la història del futbol. Samarretes que per si soles, per estètica, hagin passat a la història. A veure, començaré, d'acord? La de Dinamarca del Mundial 86.
Cert.
Que era el marcat Hummel. Uh-huh. I amb ratlles fines vermelles, blanques. De fet, la samarreta de l'equip de futbol sala de Catalunya Ràdio té un punt. de Dinamarca. Sergi, tu la tens.
Sí, sí, la tinc a casa.
Ricardo, la tens. Costa,
jo
tu
també
la tens.
Tinc, jo també la tinc. Però sí, tinc molt mala memòria jo per les samarretes, eh?
Sí, sí.
O sigui, no parla de la Catalunya Ràdio, sí, però la de Dinamarca...
Molt.
Ja ves, té bons records.
Sí.
Carl Larsen, Michael Laudrup.
Escolta'm, us deia això perquè l'Oriol avui ens ha portat un regal increïble. És una samarreta de l'Holanda del 88. Puc dir Holanda, eh? En aquella època era Holanda, sí. I aquell equip no li podem dir, els Països Baixos del 88.
I el Winkel sempre diu que per animar Holanda li diuen Holland, no li diuen Netherlands.
Sí, sí. Doncs l'Holanda del 88 és una rèplica signada per Ruud Gullit, que era capità d'aquella meravellosa selecció holandesa que va ser campiona d'Europa el 88.
I que avui es compleixen 35 anys d'aquella final.
Avui fa 35 anys de la final amb el famós gol de Van Basten. Doncs avui l'Uri ens ha portat aquesta meravella de samarreta icònica signada per un mite, per Gullit, la samarreta de l'Holanda del 88. És una rèplica, però és la samarreta, una de les samarretes que, per exemple, en el meu cas, van marcar la infància. No sé si a vosaltres també us agrada molt amb aquelles figures geomètriques, en taronja... Vaja, per mi ha passat a la història i avui la sortejarem, perquè l'Oriol Domènech...
Aquesta de col·leccionistes, això.
Totalment,
no?
Signada per Ruud Gullit, que ha estat un dels convidats per l'Oriol Domènech, per la Clàudia Moret aquests dies, al Puma Legends, que és un torneig de golf... que ja fa uns quants anys que organitzeu, Uri.
Aquest any segur la cinquena edició.
On l'heu fet aquest any?
A l'Empordà Golf.
A l'Empordà Golf. Mm-hmm. Això és a Torroella de Montgrí.
Entre Torroella, Gualta, Pals. Sí,
sí. Ha anat molt bé, oi?
No, ha anat molt bé, perquè el temps ens va respectar, tots els jugadors que van dir que vendrien han vingut, i sobretot al final no deixa de ser un torneig de golf, encara que sigui per exfutbolistes, i el torneig de golf en si va ser molt emocionant, perquè va acabar en playoff, a més amb dos jugadors... un és Alain Bogossian, que ha portat 3 anys seguits guanyant i va guanyar per quarta vegada. Andrei Shevchenko, que s'estrenava, que és un grandíssim jugador de golf.
Juga bé, Shevchenko?
Handicap 0, a més esquerrà. I la veritat és que el playó va ser molt, molt emocionant. Es va decidir en el segon forat i, a més, tots els jugadors que van participar van seguir el partit. Vull dir que va estar molt bé, la veritat.
Què podeu fer per guanyar aquesta samarreta de l'Holanda del 88 signada per Ruud Gullit, que era el capità? Escoltar aquesta nit al Club de la Mitjanit, estar atents i, quan us ho demanem, trucar al 93-201-7474. 93-201-7474. Amb el Sergi Andreu tenim preparades unes preguntes. Si truqueu i encerteu la que us toca, aquesta meravella, la samarreta de l'Holanda del 88, serà vostra. Sergi Andreu, més coses que han passat avui. Per exemple, Carlos Alcaraz ha guanyat el torneig de Queens.
Sí, l'avantsala de Wimbledon. És el primer torneig sobre herba que guanya el murcià. Doble 6-4 a l'australià Alex de Minaur. Recupera Alcaraz el número 1 de l'ATP. Serà el primer cap de sèrie a Wimbledon, que començarà el dia 3 de juliol.
Sebastián Ogier ha guanyat el rally de Kenya.
El veterà pilot francès s'ha imposat per davant de Robin Pera. De totes maneres, el finlandès continua liderant el Mundial amb 139 punts. Segona la general és Thierry Neville amb 102 punts.
L'atleta de Banyoles, Esther Guerrero, ha guanyat l'or en els 1.500 metres llisos als Jocs Europeus de Polònia. Els 1.500 metres sempre són llisos.
Sí, sí, sí. Ha superat la polonesa Galán per una centèsima a Cracòvia. I en aquests mateixos Jocs, l'equip espanyol de natació artística amb 7 catalanes també ha guanyat la medalla d'or.
I avui hem tingut a Catalunya Ràdio el suplement al Ricky Rubio.
Sí, el Lesnou assegura que té intenció de complir els 2 anys que li queden a la NBA a Cleveland, però que no tanca les portes a tornar a Europa en un futur, de fet li agradaria. També ha explicat que encara no se sent del tot recuperat de la lesió que va tenir als creuats i que el va tenir mig any de baixa.
No truqueu encara al 93-201-7474. Us hem d'avisar, l'Aina Grau està preparada per rebre les primeres trucades, però us hem d'avisar. Si truqueu i encerteu la pregunta que us farem per antena amb el Sergi Andreu, la samarreta d'Holanda del 88 signada per Ruud Gullit serà per vosaltres. Continuem al Club de la Mitjanit a Catalunya Ràdio, perquè ja sabeu que escoltar la ràdio i sentir-la sempre és una gran manera d'acabar la setmana. Doncs ja sabeu que el Barça ha guanyat les 6 lligues professionals. Divendres a la nit el futbol se la va tancar el cercle. Campions d'ahir en futbol, també el Barça femení, en bàsquet, en handbol, en hoquei patins i en futbol sala. Ho hem preguntat als oients i vull preguntar-vos-ho també a vosaltres. A quina lliga li doneu més mèrit, aquestes 6, Uri?
Entre el futbol i el bàsquet no et sabria dir.
Entre el futbol,
i el bàsquet, molt per sobre de les altres 4.
Sònia?
Sí, em quedaria sobretot amb la lliga de futbol masculí, perquè a mi si em preguntes el mes de setembre per les 6, et diria que la que veia més difícil, la que veia, de fet, la que no li hagués donat com a favorit hagués estat aquesta.
Jordi, com ho veus?
Per mi clarament la de futbol, perquè una mica la línia del que diu la Sònia és que jo crec que el Barça no tenia la millor plantilla de la lliga. I en canvi, per mi la de bàsquet sí, el que passa és que al final és evident que la cosa va entre aquestes dues, però la de bàsquet li acabem donant més mèrit perquè l'equip s'ha anat fotent tantes nates i ha arribat a un final d'una manera tan convulsa que guanyar 0-3 al Madrid sembla un miracle, però no ho hauria de ser. En canvi, per mi, vaja, només cal veure com ha guanyat el Barça molts partits de la Lliga. Per mi guanya la Lliga de Futbol aquest any amb el tot, per més que hi van arribar reforços a l'estiu, etc., contra un equip que era el vigent campió de Lliga i d'Europa, per mi té un punt de miracle.
Ricard?
Sí, no diferiré. La Lliga masculina de futbol, sobretot perquè fa 2 anys que es va acabar l'etapa Messi, i era una etapa incerta que està sent difícil, però que jo crec que el títol de Lliga demostra que el futur està per escriure i que el Barça ha començat un nou projecte, que cada any ha d'anar avançant i ha de posar-hi una pedra més, i crec que és un senyal interessant de cara al futur. Una segona temporada sense títols grans hauria estat dolorosa després de la marxa de Messi, i jo crec que això atura una mica el cop i ens demostra que hi ha moltes maneres de passar-ho bé amb el futbol, d'arribar a aconseguir els objectius i de continuar caminant endavant.
Us decanteu per la Lliga del Barça de Xavi. Ara el Sergi Andreu ens explicarà què diuen els oients. Abans, però, un dels directament implicats. Un campió d'una d'aquestes 6 lligues, el Miquel Feixas, que és un dels porters del Barça de Futbol Sala, campió de Lliga divendres a la nit a Jaén. No sé si el tenim. Miquel Feixas, bona nit.
Bona nit.
Tu, a quina de les 6 lligues li dones més mèrit? Creus que té més mèrit? Em diràs la del futbol sala, clar.
Jo sóc molt defensor del futsal. Per mi és un esport que no té tanta visibilitat com els altres, a lo millor, però és un show. Donem bon espectacle al Palau.
Va, doncs digue'm la segona que té més mèrit. De les 6, del futbol, del Barça femení, del bàsquet, de l'handbol, de l'hoquei patins...
Home, ho segueixo tot una miqueta, però jo sóc culer des de petit... I, home, aquesta lliga de futbol ha anat molt bé pel club. Després d'uns anys no tan bons, bueno, va bé tornar pel camí dels èxits.
Mm. De petit seguies més el futbol que el futbol sala?
Sí, home, època Ronaldinho, Deco... Sí, jo fins que no vaig començar al Palau ja amb 8-9 anys era de futbol. L'únic que després, clar, vas al Palau, comença a veure els ídols d'aquella època, no? Jordi Torres,
sí, ja.
Jo fixava molt amb Cristian, el porter, bueno, tots, Ari, Sat, Fernandao, tots.
Fernandao, quin mite.
I allà vaig dir, hòstia, això m'agrada, i em vaig començar a fixar més amb aquest esport.
Però i abans havies jugat a futbol?
No. Això ho sap molt poca gent, però em va voler fitxar al Barça. Vaig anar a fer una prova amb bambes de futsal, amb sola plana, de parquet, i, bueno, pues, patinant. Va ser un entreno tot el rato patinant.
Però on... els annexes al mini, les proves?
No, allà a la ciutat esportiva, ja.
A la ciutat esportiva, ja estaven...
Sí.
I et van voler fitxar per futbol, 7 o 11?
Sí, no, bueno, sí, clar, era futbol 7 aquella època, perquè tenia 9 anys, crec. I sí, vaig fer les proves, bueno, estava a l'Alenyà i aquesta generació.
Però tu jugaves a futbol sala, ja?
Sí, sí, sí. Llavors... Em van veure a la Lliga Escolar de Futbol Sala, sí, sí.
I llavors et van voler fitxar com a porter de Futbol 7 i amb l'evolució, sí, de futbol 11.
Sí, sí.
I tu tenies ganes o jo tirava molt al futsal?
És que més la meva posició, a la porteria, també tinc seients del Camp Nou, i jo anava al Camp Nou a veure... En aquella època era Víctor Valdés, i no sé, el veia avorrit, el veia que estava allà pobre sobre la bona època de Guardiola que li xutaven dos vegades per partit. I Futbol Sala és al revés, Futbol Sala hi ha moltíssimes més ocasions, el porter també col·labora molt més amb el joc d'atac, no sé, em sentia més protagonista, em sentia més... Que m'ho passava millor.
És molt diferent fer de porter de Futbol Sala que porter de futbol gran. Molt diferent,
sí, sí.
Els espais són absolutament diferents, fins i tot la vostra tècnica també canvia molt, oi que sí?
Sí, sí. M'agradaria ficar-me algun dia a una porteria a Futbol 11, a veure, aviam com ho faria.
És molt gran, Miquel?
Ja. Jo també sóc gran, Sóc bastant alt, jo també.
Escolta'm, divendres a la nit veu guanyar la Lliga, ja estàs de vacances, eh?
Sí, sí, sí. Molt bé, molt tranquil·let aquí al Mediterrani.
Molt bé. Fins quan us ha donat el míster?
Fins al dia 3. Crec que el 3, eh? És que ara em sona el 2, però jo diré el 3, aviam si cola.
Vigila, que després hi ha multa si fas tard, a la tornada. Estem parlant de 3 d'agost, eh? O sigui, teniu un mes i una setmaneta bona per descansar i fer el que vulgueu.
Sí.
Ja ho tens tot organitzat o ets més d'improvisar?
Tinc cosetes. Aniré a Eivissa amb uns amics, que tinc també família allà, a Sardenya, a l'Alguer.
Molt maco.
I faré una ruta pel nord, per Galícia, amb la família, també.
Molt bé. Doncs, escolta'm, està bé que tinguis coses a fer. El divendres de la revetlla de Sant Joan, a Jaén no em sona que la celebrin gaire. La veu celebrar vosaltres pel vostre compte, eh?
Sí, alguna coseta vam fer, sí, sí. No vaig escoltar cap petard, ni cap foc artificial, ni res. Així que potser s'havien quedat una mica tocats per la derrota, però no sé si ho celebren allà.
Uh-huh. Us esperàveu guanyar amb tanta solvència a la final?
No. Home, el Jaén portava sense perdre molts partits sense perdre. Sabíem que era un rival molt complicat. No, per res ho donàvem fet ja el tercer partit. Però els dos partits al Palau ens van anar molt bé i ens van donar confiança i vam dir, vinga, això ho hem de matar ja, perquè si no aquesta gent es creixerà i així ens anem ja abans de vacances.
Molt bé. La Lliga, clar, veu acabar segons a la fase regular, que també va ser una mica sorprenent pel desenllaç de la Lliga regular. No les teníeu totes de guanyar-les? Veieu que el Jaén es carrega el Palma a les semis i potser us aplana una mica del camí i us recupera el factor pista, però quan comença el play-off l'assumíeu amb més pressió després del que havia passat també a la Champions?
No mentiré, teníem algun dubte. Hi havia dubtes perquè al final la confiança te la guanyes tu jugant i veníem d'unes setmanes que... Potser perquè també havien hagut parons de seleccions i això, veies que l'equip no tirava com a altres moments. Però al final mires al teu voltant, veus que ets un privilegi, que estàs al millor club del món, amb els millors jugadors del món, i el nostre objectiu era guanyar-la i sobretot estar a la Champions l'any que ve. Així que... I vam començar molt bé, clar, el play-off ja vam començar molt bé sense perdre cap partit i vam dir, ja està, això ho hem de guanyar.
Us feia especial il·lusió tancar el sextet amb la Lliga del Futbol Sala, que els últims dies se n'havia parlat força?
Sí, il·lusió i pressió, a parts iguals. Ens va trucar el Presi, a la porta, i sabíem de la importància que tenia fer un ple de títols a totes les seccions professionals i al futbol. Bueno, també és bonic que el barcelonisme no només tingui els ulls posats a la gespa i també mirin les altres seccions que estan molt maques, també.
Què us van posar? El mans lliures per tot l'equip, per la trucada amb el president Laporta, o va ser una connexió d'aquestes?
No, ens ho va comentar l'Aureli, el directiu de Futbol Sala, que l'havia trucat al Jan i havia dit... No sé si posar-los pressió o donar-los il·lusió de que poden fer alguna cosa maco. I bueno, una mica de tot, però bueno, molt bé, va sortir bé.
De cara al futur, temporada vinent, hi ha el panorama de les retallades a les seccions, al club en general, això us fa mirar a l'horitzó amb un punt de temor?
Bueno, sí que quan no saps el que pot passar, després de veure el que ha passat amb Barça TV, que també des d'aquí... una forta abraçada a tots els professionals i també personal de seguretat, vaig llegir que estem de retallada, sí, perquè el club ho necessita, hem de sanejar tontes mentre no desapareguin les seccions, que jo crec que és un valor bastant interessant d'aquest club que ens estimem tots, pues mira, que retallin el que faci falta, perquè al final aquí sabem que, com he dit, som uns privilegiats, i portar la samarreta amb l'escut del Barça és que no hi ha diners que ho puguin pagar, així que jo almenys aquí no estic per diners, estic per l'estima que li tinc al club i que retallin el que faci falta, però que no es passin tampoc.
Que, clar, no, és possible que t'hagi arribat alguna oferta.
Bueno, això ho porten els representants i s'encarreguen ells, així que a mi directament no m'ha arribat
tu, res. Tu la teva idea és continuar al club, eh?
Bueno, sí, espero morir aquí.
Però això ha de passar molt de temps. Miquel, no corris. El que has de fer és gaudir les vacances i passar-ho molt bé. D'acord? Moltes gràcies per atendre's al Miquel Feixas, el porter del Barça de futbol sala, campió de la Lliga, divendres a la nit, completant aquest sextet de lligues pel Barça. Gràcies, Miquel, a gaudir.
Gràcies a vosaltres per la cobertura que doneu.
El Miquel Feixas. Sergi, Andreu, què han dit els oients? A quina lliga d'aquestes sis li donen més mèrit?
Mira, la gran majoria opta no parlar de futbol majoritàriament, o també parlar de bàsquet. Per exemple, et llegeixo un parell de comentaris. L'Albert diu, totes tenen moltíssim mèrit, però potser un pèl més la de bàsquet pel desastre de la Final Four, que era molt recent. Mm. I el Marc diu, totes tenen mèrit perquè és la mostra de ser l'equip més regular, però pel canvi en un any i per la dificultat del rival i la qualitat del rival, probablement la més meritòria per mi sigui la de Xavi i la del futbol.
La Lliga del Barça de Xavi, la més valorada per la gent del Club de la Mitjanit, tant la gent que hi participa habitualment com pels oients. Anem un moment a publicitat, quan tornem al migcentre del Barça i una de les samarretes més icòniques de la història del futbol ha de ser per un de vosaltres. Jo ja me l'he posada com a mínim per gaudir-la a aquesta estoneta mentre fem el Club de la Mitjanit. D'aquí una estona us diem que ja podeu trucar al 932017474 per participar en el concurs que donarà dret a tenir aquesta peça de col·leccionista, la samarreta de la selecció holandesa del 88, campiona d'Europa, signada per Ruud Gullit.
Catalunya Ràdio, el Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos.
Tot el que passa al matí de Catalunya Ràdio.
Bon dia, som-hi.
El matí de Catalunya Ràdio.
El matí de Catalunya Ràdio, sempre hi som.
Cada dia de 6 a 1.
És el teu matí.
Escolta't, el matí de Catalunya Ràdio, amb Laura Rossell.
Tot el que passa al matí de Catalunya Ràdio.
Bona nit. En el sorteig del sueldazo del cap de setmana celebrat avui, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat ha estat
37.945, 37945 de la sèrie 9.
Uns altres 4 números i sèries més han obtingut cadascun un sueldazo de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Els pots consultar a juegos11.es. Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos.
Minuts i 11:45, som al Club de la Mitjanit a Catalunya Ràdio amb l'Oriol Domènech, la Sònia Gelmà, el Jordi Costa, el Ricard Torquemada, el Sergi Andreu. Ara hi afegirem més gent. En uns minuts farem el concurs que decidirà qui s'endú aquesta meravella de samarreta que ens regala l'Oriol Domènech. Ja tenim alguna trucada. Miquel.
Hola, bona nit.
Tens pressa?
No, cap, ni una.
Ens esperes? Perquè hem de... Teníem previst fer el concurs, fer-lo durar una miqueta més. Ens esperes.
Perfecte.
No vagis buscant informació de l'Holanda del 88.
Ja el tens aquí, home.
Miquel, te l'ajudes ara?
Esperar, eh? Em puc esperar, no vull canviar els ordres, no?
Sergi, què fem?
Jo el faria ara.
Vinga. Sergi, tens la primera pregunta per al Miquel. Ets de Barcelona, m'ha dit l'Aina, oi?
Sí.
Miquel de Barcelona. Si l'encertes, això va de la següent manera. Et faré una pregunta relacionada amb aquella mítica selecció d'Holanda. Tu la recordes?
Mira, crec que és el meu primer record de la infància futbolística. El gol de Van Basten, aquell que fa una tisora des de quasi bé la banda.
Sí, sense angle. Avui fa 35 anys. Doncs et faré una pregunta relacionada amb aquell equip, amb aquella selecció d'Holanda. Si l'encertes, la samarreta és per tu. Jo la duc posada ara. Me la trauria per donar-te-la i enviar-te-la.
Farem treure el Xavi, sí, i te l'enviarem de seguida.
Sergi, primera pregunta. La pregunta pel Miquel de Barcelona.
Miquel, en aquella selecció holandesa, la que va jugar aquella final, aquella Eurocopa, hi havia un jugador que ja havia guanyat la pilota d'or europea. Quin jugador és?
Ostres, el 88.
Està buscant la Wikipedia, Miquel. No ens afotis. Tens 10 segons per respondre.
Quants em dius?
10, ja n'has bastat 3.
He fallat perquè no m'ha donat temps de mirar-ho.
No es pot mirar.
Home, va, digues un nom.
Pues diré Van Basten, perquè en aquest moment...
La va guanyar l'any següent, després, l'any 98, després de fer aquell magnífic gol que marca la teva infància futbolística. Miquel, gràcies per participar.
A vosaltres.
Ja podeu anar trucant. 932017474 i us anirem fent entrant. De moment, avancem. Amb això del migcentre del Barça, que sabeu que Xavi ho ha posat com la màxima prioritat d'aquest estiu, d'aquest mercat, el Barça està disposat a gastar-se diners en un migcentre, però els que són cars no és tan fàcil fitxar-los perquè segurament ja estan bé als seus clubs. Aquí parlem, per exemple, de Subimendi, de Kimmich. Havia aparegut l'opció Brozovic, aquest croat de l'Inter de Milà, però sembla que acabarà marxant a l'Aràbia Saudita. Era interessant també Brozovic. La llista de Xavi i el cos tècnic també la composen jugadors com l'Oriol Romeu, com Parejo, tot i que són bons jugadors. Jo crec que Xavi aspira a un migcentre de màxim nivell, de primeríssim nivell, amb experiència al primeríssim nivell o potencial de primeríssim nivell. Pregunta per l'Oriol, per la Sònia, pel Jordi Costa i pel Ricard Torquemada. Creieu que el Barça serà capaç de trobar aquest mig centre top que busca Xavi, Uri?
Bé, però és que els tops ja no poden venir, no? Si aquí mig segueix el Bayern, Fubiment i s'han de pagar 60 milions que no els tenim, Brozovic se'n va a Aràbia, al final haurà de ser un pla B o un pla C. Jo t'he de dir que ara els noms que sonaven, que era Oriol Romeu, Dani Parejo, a mi Dani Parejo em sembla un jugador extraordinari. Vull dir que com a...
Pel Barça, com a nivell Barça.
Com a pla C, no m'importa...
Ja, no és pla B, eh? És pla C.
No m'importaria que vingués Dani Parejo al Barça, la veritat.
Jo, si el Barça no pot fitxar un mig centre top, és a dir, si no pot ser els dos noms que han sortit, que són els que més agradaven Xavi, perquè no sé si són els millors, però són els que més agradaven Xavi, que són Kimmich i Zubimendi, crec que el Barça hauria de buscar algun mig centre de futur, algun mig centre que el club cregui que potser ara està un punt verd però que acabarà sent les condicions que necessita el Barça. Però anar a buscar un jugador de pla C que no hagi de ser titular al Barça, no sé si és necessari. És a dir, si vas al pla C i després acaba jugant de mig centre Frenkie de Jong, perquè ens entenguem, potser no cal anar a incorporar ningú en aquest sentit, en aquesta línia.
Jordi Costa.
A mi és una qüestió que em té bastant preocupat perquè, per una banda, veig que l'entrenador l'inquieta, ho posa com el número 1 de les seves prioritats, i segona, perquè a mi em sembla que no serveix qualsevol. És que aquí la bona notícia d'aquest any és que Busquets hagués decidit continuar, perquè en la situació que està el club ara, pensar que podien venir jugadors com un jugador com Kimmich, que va passar l'any passat amb Lewandowski, però no és raonable pensar que jugadors que estan en equips de primer nivell i ara mateix molt millor que el Barça voldran venir. Clar, l'opció de la Sònia a mi em sembla la més raonable, perquè per anar a buscar, fins i tot jo posaria en aquest grup Brozovic, que em sembla un jugador molt solvent, però que no sé si a llarg recorregut t'hauria resolt res. El que passa és que l'urgència la tens ara. I, clar, llavors anar a buscar un mig centre que d'aquí 3 anys estigui format, no sé si a Xavi li servirà gaire. Però vaja, en la línia del que s'ha dit, a mi anar a buscar segones, terceres, quartes opcions, no... Vaja, jo és que ja sé que Xavi no el vol, però jo no tindria cap dubte en quedar-me amb Nico, perquè, per exemple, en el cas de Parejo, que estic d'acord amb l'Oriol, que a mi em sembla un migcampista fabulós, però jo no el fitxaria per jugar de mig centre. Llavors... Vull dir,
home, mig centre... El Villarreal està jugant de mig centre, ja fa uns... i el
sí,
València també.
Sí, però mig centre acompanyat d'un acompanyat altre
no,
pivot.
No, no, no sempre...
Bueno, jo sincerament posar Parejo a fer el que feia Busquets...
Sí,
no
sí, pots tenir dubtes, però jo crec que és una posició que fa temps que evita Parejo, en aquest sentit. Uri, això de Nico, tu coneixes molt bé Nico González, què creus que acabarà passant amb ell?
Jo crec que una mica ahir plantejarà el mateix que va plantejar l'any passat. Si ve aquí per jugar, es quedarà, però i el que vol és jugar, i si Xavi li deixa clar que no és la seva prioritat, que no tindrà minuts, jo crec que demanarà una sessió d'un altre any.
Mm. Ricard, aquestes terceres opcions, segones, terceres opcions, sí, per al mig centre, tu et convencen?
Home, aquestes que hem dit, jo també aniria amb compte. I buscaria potser altres alternatives. El que passa és que falta saber si la llista de primeres opcions té algun nom més. És a dir, si algun futbolista...
Tu te l'imagines?
Costa. Però sortiria... Jo, a mi Brozovic em semblava una primera opció fantàstica, tenint en compte que Subimendi, jo crec que... Vaja, continuem dient Subimendi, però ha repetit moltes vegades que no vindrà. O sigui, si el jugador ja no vol venir...
No pensis. No? O sigui, hi ha hagut titulars que s'han... I aquí titular, prefereixo sí. Heretar el 4 de Iarra sí, que el 5 de Busquets, sí. Però estava totalment descontextualitzat. Amb la Laia Tudel vam buscar sí. Què havia dit exactament i no volia dir allò.
Però la situació econòmica del Barça està per pagar 60 milions.
No, bé, per fer una operació, diuen. Si fas una venda, també.
Però jo no sé, jo a Subimendi l'he vist sempre fred amb la idea de venir al Barça.
Sí, no sembla que s'hagi de plantar.
He vist Kimmich més interessat que Subimendi, i la pressió Kimmich sembla inviable. A mi, insisteixo, a mi l'opció Brozovic em semblava fantàstica. Em sembla un jugador competitiu que ha jugat amb Modric i Kovacic en mig camp de 3 durant l'últim lustre a gran nivell, que és un futbolista posicional, que defensivament et donava molt equilibri, que en pilota no arrisca, que fa fluir. A mi m'agradava molt la idea, i d'un jugador croat aquí al mig camp, a més amb aquest to competitiu. Però vaja, clar, com diem, se'ns van esgotant les primeres opcions. No les descarto totes, perquè sempre hi ha alguna possibilitat. Per exemple, va sortir el nom de Bruno Guimarães, que no sé si és viable o no, però vaja, que a mi em sembla mig centre de primer nivell.
Newcastle juga aquest noi?
Sí.
Sí. Vull dir que clar, depèn de les possibilitats que et doni el mercat. Ara bé, baixar Parejo i a Oriol Romeu, que em semblen mig centres que a mi, o sigui, jo els posaria sempre entre els millors jugadors de la Lliga, però falta veure si per jugar al Barça... quin rol tindrien, com diu la Sònia, i depenent de quin rol tindrien, doncs si fa falta invertir aquí els diners, o els pots invertir en una altra posició.
Uh-huh. Xavi, deixa'm fer un parèntesi ràpid per dir que és una pena que un jugador com Brozovic amb 30 anys, no amb 36 sinó amb 30, se'n vagi a jugar a Àbia.
Però és tendència, Uri.
Ahir Koulibaly deixa el sí, Chelsea amb 32 sí. També per anar a Àbia. Benzema, que encara tenia futbol amb 34, 35 també. Sí. Vull dir que els jugadors que tenen encara tant futbol per donar deixin a Europa per anar a Àbia... Serà una pena.
Els diners, bàsicament. Ara busquem més opcions i més fórmules per al mig centre del Barça abans, però continuem intentant regalar aquesta samarreta mítica de l'Holanda del 88 signada per Ruud Gullit, que avui ens ha regalat l'Oriol Domènech. I hi ha l'Eduard de Barcelona. Eduard!
Hola, molt bona nit.
Bona nit, com estàs?
Molt bé, molt bé.
Molt bé. Tu, com recordes aquella selecció holandesa?
Jo era una passada, com jugaven aquella gent. Un record molt maco,
sí, no?
La veritat. Sí, sí.
A veure, saps que ara el Sergi Andreu et farà una pregunta relacionada amb aquella mítica selecció d'Holanda.
Que no es pensi l'Eduard, que serà la mateixa.
No és la mateixa. La d'abans, la resposta bona era Gullit.
Sí, no l'havíem dit.
Qui havia guanyat la pilota d'or a la selecció holandesa abans de la final del 88. I ara hi ha la segona pregunta que et farà el Sergi Andreu, també molt difícil.
Molt bé.
Si l'encertes, la samarreta és teva.
Vinga, a punt, Eduard?
Sí.
Vinga. Quin dorsal portava a l'esquena Marco Van Basten en aquella final?
Tens 10 segons per respondre.
Hòstia. Us diria el 7.
No.
No era el 7. Llàstima, Eduard.
No era el 7. No era el 7. Quin era, Sergi?
Era el dorsal número 12.
El 12, perquè va arribar de caramboles. Qui ha llegit la biografia de Van Basten va arribar a la convocatòria gairebé amb prou feines perquè sortia d'una lesió i tal. L'Eduard ens coneixem, em sembla, records.
Sí, una mica. Eh? També vinga. He coincidit algun desplaçament amb el Manchester.
Sí, sí.
Amb l'Oriol.
I amb la Sònia, molt bé.
Gràcies.
Continuem Adéu. Endavant. Obrim el Futbol Club del Mas.
Ja volem el pa sencer.
Dalmas, com estàs?
Bona nit, molt bé, molt bé.
Com recordes tu aquella selecció d'Holanda del 88?
Home, tinc un record molt, molt agradable. Jo us haig de confessar que el meu primer ídol futbolístic va ser Marco Van Basten. Mm-hmm. Per tant, recordo aquell gol, recordo aquella Eurocopa. Era molt petit, però tinc un record fantàstic.
El que passa és que ets col·laborador habitual del Club de la Mitjanit i no pots participar al concurs per guanyar la samarreta signada per Ruth Gullit. Aneu trucant 93201-7474. Us farem passar per l'antena 93201-7474 i si encerteu la pregunta del Sergi, de moment van dos ullets que no. El Miquel i l'Eduard, tots dos de Barcelona, de moment. Aquí tenim la samarreta. Àlex, tenint en compte les dificultats, el context, continues veient el mig centre tan prioritari per el Barça 23-24?
No, jo ara mateix no. Ja sé que Xavi el posa com a prioritat número 1, però per mi l'arribada de Gundogan, si s'acaba confirmant i és un fet, per mi jo crec que dona tranquil·litat a tot el mig del camp en general. Ja sabeu que la setmana passada o fa dues vam apuntar aquesta opció, no?, de jugar amb Gundogan de 8 i reconvertir a Frenkie de Jong, que a mi a dia d'avui em segueix semblant la millor opció que té el Barça, donades els condicionants econòmics i el que comentàveu ara, no?, de que segurament a primeres espases doncs no s'hi pot arribar. Per tant, jo optaria per aquí, per aquesta via, i volcaria tots els esforços a un mig a punta de talent, a un jugador que jo crec que sí que li fa molta falta al Barça també, i que pot tenir més dificultats per trobar.
O sigui, si apareix, per exemple, la via Bernardo Silva, tu treus del mapa al mig centre i t'hi llences a Bernardo Silva, que és un jugador que a Xavi li encanta. L'any passat va estar a prop de venir, o com a mínim es va intentar, i és un jugador que no sé si el City voldrà desfer-se'n, però vaja, ell en el passat sí que ho havia comentat. A qui l'atacaries, aquesta via, Bernardo Silva, o un jugador del perfil?
Per mi, totalment. Si hi ha Bernardo Silva, si hi ha un Musiala, si hi ha un jugador d'aquest perfil que realment et marca diferències a tres quarts, jo aniria per aquí endarrerint aquesta posició de Gundogan, no? Gundogan et pot jugar, està jugant de 10 o ha jugat de 10 en el City, però és que ja sabem que ha ocupat qualsevol de les quatre posicions del quadrat. O sigui que sí, jo optaria per De Jong de 6, per recuperar Nico i tenir-lo a la plantilla, i per anar per un migcampista que et marqui diferències.
Ricard, tu també ho veus així? També giraries una miqueta l'objectiu?
És una possibilitat. Tot i això, ara estava pensant quan parlava l'Àlex, i clar, o sigui, entenc que la pregunta seria si tinc amb els mateixos diners aquí mig o Bernardo Silva, qui dels dos fitxaria?
Sí, per aquí no? Aniria, sí.
Jo, si tinc la possibilitat d'un o l'altre, jo aniria pel mig centre.
Sí, però és que el mig centre aquest, en teoria el Bayern, bé, suposo que el City...
Ja, però el que vull dir és que, clar, sí, home, si Bernardo Silva, no sé si costarà, si el City o el Bayern et posen igual de difícil, o serà igual de car. Clar, si una de les dues opcions és més barata, doncs aleshores la cosa canvia. Però per això ho posava més o menys en el mateix preu que triaria, si esquerra o dreta, no? Si està al mateix nivell, jo triaria el mig centre. Ara, bé, l'alternativa que diu l'Àlex em sembla real. Si jo ja he de baixar a plans B o plans C, perquè els plans A del mig centre doncs no es pot, em sembla una bona alternativa anar a buscar un jugador entre línies, perquè és evident que Gundogan pot baixar a l'arrel, que De Jong en el quadrat poden fer parella, diríem, de
la base, no? A la base.
Clar, que fins i tot hem de veure si Gavi se sent Es pot sentir còmode en aquesta posició més que jugant entre línies. Tens Sergi Roberto per jugar aquí en una situació d'emergència, molt més que entre línies com ha jugat algun cop aquesta temporada. Jo crec que el Barça tindria opcions per girar això, sí.
Àlex, sabries dir-me un mig centre que no ha aparegut gaire a les llistes, no s'ha comentat gaire el seu nom i a tu més o menys et convencés?
Sí, jo diria l'Aimer de Leipzig, a mi em sorprèn que no hagi sortit. No és un primer espàs, com Kimmich o Zubimendi que parlem, però ja que bé, han sonat doncs amb Rabat, Guido Rodríguez, a mi l'Aimer em sembla un futbolista molt solvent, amb una molt bona edat, amb experiència, que és un futbolista que a més doncs és reconvertible a un lateral dret jugant per dins. Em sembla que sí, em sembla que dins de la llista que n'hi hagi l'Aimer m'ha sorprès.
Gundogan no et genera cap tipus de dubte, oi?
Cap ni un, perquè bé, és que ho té tot, no? És un futbolista que ja tenia moltes virtuts, jo crec que és com que amb el pas dels anys ha anat afegint ingredients nous a la seva manera de jugar, et juga a les quatre posicions del quadrat, ve de jugar exactament amb el mateix sistema, parla el mateix llenguatge futbolístic, té experiència, té lideratge i té gol, que li faltava al Barça en aquesta segona línia, per tant, ni un.
Això va passar avui fa 35 anys.
4 homes d'Holanda contra 4 defensores, Müren hacia Van Basten, qué golazo, acaba de marcar Van Basten.
És el gol de Van Basten a la final de l'Eurocopa del 88 a Munic, va guanyar Holanda. Van Basten fa un gol històric amb una samarreta que era mateix duc posada amb el dorsal 10 de Gullit, signada per Gullit, que ens ha regalat l'Oriol Domènech i que pot guanyar un oient del Club de la Mitjanit. Ara tenim en línia el Carles de Barcelona. Carles.
Hola, bona nit.
Com estàs?
Tot bé.
Sí? A veure, el Sergi em diu, et pregunta i tu respons. Si l'encertes, la samarreta és teva.
Carles, ara sentíem aquest golaç de Marco Van Basten a la final de l'Eurocopa de 1988. A quin porter va marcar aquest gol Van Basten?
De Saez.
Molt bé.
Sí, senyor.
El Carles de Barcelona és qui s'endú aquesta samarreta fantàstica. Quina sort que tens. Em fas molta enveja, Carles. De Saez, que era soviètic. No sé si de quina república. Si ucraïnès o rus, pròpiament dit. I aleshores el va fitxar el Sevilla, sí, que venia com, si no, el millor porter del món, dels millors, i va fotre unes cagades increïbles. O sigui, Rinat de Zaev.
Sí, sí. El més destacat del pas pel Sevilla és que li deien Rafael.
D'aquella selecció russa van anar dos jugadors a la Lliga Espanyola la temporada següent, un és de Zaev i l'altre sabeu qui és o no?
Vasily Rad?
Sí, senyor, a l'Espanyol. Molt bé, Uri.
En va tenir tres.
Kuznetsov?
No, però això és més tard. L'any 88, el 88-89, arriba Rads. Els quatre russos arriben l'any 92.
Què eren?
Galiamin, Mog, Kuznetsov i Korneyev.
Sí. I Rads va venir sol.
Sí.
Va tirar a l'esquerra, no era? O no?
No, Rats era davanter, em sembla.
A mi em sembla que era lateral esquerre.
Era un mig centre lateral esquerre, perquè era esquerre.
O sigui, futbol modern, l'any 1988, no? Sí. Mig centre lateral. Tot estava inventat ja, eh? Carles, enhorabona per la samarreta. Ara l'Aina t'agafa les dades i et fem arribar la samarreta de l'Holanda del 88, signada per Ruud Gullit.
Moltes gràcies.
D'acord? Nosaltres seguim endavant. Pensava que no l'encertarien tan ràpid,
sí,
Sergi.
Sí, jo també. Jo pensava que en faríem 4 o 5.
Jo també.
Sí.
Però bé.
I mira que no eren fàcils, eh? En teníem de més fàcils.
A veure, va, fes-li una a l'Oriol Domènech.
Vinga. A veure, una que intueixo que potser no se la sabrà totes. Quin van ser els dos golejadors de la final?
Ah, Gullit Van Basten. Sí,
no? Gullit va fer el primer, de cap. Sí,
de cap,
al mig, fort, alt. Una per la Sònia.
Sònia, qui era el seleccionador holandès en aquella Eurocopa?
Benacker?
No.
Era l'entrenador del Madrid, Benacker, en aquella època, no?
Sí.
Sí.
Pues ni idea. A mi m'agafaràs en totes.
Rinus Michels.
Pel Costa.
Vinga, Costa. Quin exentrenador del Barça va jugar també aquella final a banda de Koeman?
Estàs enrevessada, eh?
No, quin exentrenador?
És fàcil, però l'has de pensar. Rijkaard, molt bé. I vinga, tanca'm el Ricard Torquemada.
El Ricard, una difícil.
Ah, no, i l'Àlex, l'Àlex també.
Les que queden són ja molt fàcils.
Bé, bé.
Vaja. Ricard.
Una fàcil, Sergi.
Sí. En quin gran equip europeu havien jugat plegats Gullit i Van Basten aquella temporada?
Gullit i Van Basten... En quin gran equip europeu?
Jugaven aleshores Gullit i Van Basten.
En el mateix equip, dius?
Sí.
Ostres, doncs no, no te la sé dir.
No pot ser. Ara quan et digui el nom diràs, home, clar.
El Milan.
Sí, senyor.
Clar. Àlex, va, tanquem amb l'Àlex Dalmas. Una pregunta per l'Àlex Dalmas.
Vinga, Àlex, quina parella de germans jugava en aquella selecció holandesa?
Koeman, no? Els germans Koeman.
Erwin i Ronald.
Sí,
sí, sí, senyor. A veure, va, dos apunts més. Tanquem ja aquí el concurs i les nostres dèries amb l'Holanda del 88. Un apunt sobre el Barça i un sobre l'Espanyol. El Barça, el Javi Miguel, ha tret el nom del rival del Gamper. Fa uns dies la Laia Tudel, el tot costa va avançar que el Gamper finalment es jugaria a Montjuïc el dimarts 8 d'agost i que s'estava treballant al mercat italià. I el Javi Miguel, avui al diari AS, ha trobat quin és aquest rival italià. I és la Lazio, equip de Champions.
Al Ricard li agradarà, no?
Sí.
Sarri,
sí.
No? És el tècnic.
Sí, la Lazio de Sarri.
Luis Alberto potser és el ex de la Barça B, potser és el jugador amb més jerarquia de la Lazio.
Immobile, també.
Immobile fa molts gols, però l'altre és que jo els trossets de partits que he vist de la Lazio, aquell nano mana a sobre el camp. Em sembla que encara hi ha aquell Patrick.
I sí, Milinkovic Savic, no?
Sí, sí. Home, són equip Champions, no?
Són equip Champions, sí, sí. De fet, em sembla que és l'últim equip que podia treure-li a Lliga al Nàpols 12 jornades abans d'acabar. O sigui, estava molt lluny, però van acabar, em sembla que tercers, però vaja.
Molt bé, molt bé.
El Barça jugarà contra la Lazio, el Gamper. El Barça encara no donen per tancat al 100%, però sí que reconeixen negociacions. Il·lusiona el Gamper, Uri, sí.
Sí, amb aquest rival, sí.
Perquè és un rival tampoc, Montjuïc,
Fa temps que no veiem per aquí, jo té bons jugadors, va, jo crec que és un bon rival per al Gamper.
No, no sé si el Barça ha jugat mai algun Gamper a Montjuïc.
Sí, home.
T'estic fent una broma. El Briol va fer de rugby pilotes, de plega pilotes, el Gamper de l'any 90.
Ostres.
Barça Anderlecht, que és l'estrenada a Stoikov.
I Romario amb el PSV?
Romario amb el PSV? No, jo era una supercopa.
No, aquell Gamper...
Ah, em pensava que deies el debut de Ronaldo.
No. Barça, Anderlecht, PSV, i ara el quart no recordo qui era.
Però... Romario amb el PSV, vale, ara amb el PSV. Ara m'he liat. Amb el PSV, Ronaldo, i l'any 95 el Barça va jugar a Montjuïc contra l'Atlètic de Madrid la Supercopa, el 96.
L'elàstica aquella que li va fer del Figeli, no?
Sí, 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 però això és uns anys més tard. L'Uri va fer de plegar pilotes al Gamper del 90.
Ara no recordo si era 90 o 91.
90, Barça Anderlecht 3-1, sí. I el tercer i quart lloc, PSV Esparta de Moscou.
És l'any que em sembla que fitxen... No, Stoikov havia arribat.
Sí, 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 aquell any. S'estrena Stoikov amb el Barça, sí, sí, a Montjuïc. I després
amb un gol de vaselina.
Sí, molt bon gol de vaselina, sí senyor. I l'Espanyol, Sergi Andreu, demà sí, s'ha de fer oficial, sí, ja, no tancat, perquè ja estava tancat.
Ja vam explicar de forma diria que contundent.
Repetitiva, no?
I repetitiva. Costa i Gelmà poden donar fe d'això.
El què?
Que el fitxatge de Gregarza estava tancat.
I tant. Sí, ho vaig dir unes quantes vegades. Sí, sí.
Doncs bé, després del tancament arriba l'anunci oficial, que en principi, si no es torça res, serà demà, al llarg del dia demà. Dic això de si no es torça res, perquè l'Espanyol ja sabeu que... Serà demà.
Com a director... Demà havies de fer festa, però ja no fas festa, pendent de l'anunci.
Ja l'Eudald, no?
Ja l'Eudald.
No, com a nou director del club, en substitució de Catoira, arribarà acompanyat d'un ajudant, Garagarza.
Sí.
I no sabem el nom. Oja, jo no el sé, de moment, encara. Caldrà abordar ja qüestions calentes, com ara la continuïtat de jugadors importants que tenen ofertes com...
Sergi Darder.
Sergi Darder, César Montes,
tu creus que Sergi Darder... s'atrevirà a fitxar pel Barça si el Barça també fa el pas endavant definitiu?
Jo crec que no.
Tu creus que no s'atrevirà?
No.
Per què?
No, no s'atrevirà.
Jo crec que Darder el pesa, i per la informació que tinc, que no és només una intuïció, sinó que hi ha una miqueta d'informació, a Darder...
Quan tinguis informació no diguis que és una miqueta d'informació, ja tinc informació. No. Això és informació, no és opinió.
A Darder el pesa enormement la sensació de marxar de l'Espanyol sent el Figo de l'Espanyol. Això el pesa enormement. Sabeu que darrere és una persona que, vaja, de cap, de ment, doncs aquestes coses ell li dona importància, li dona moltes voltes, i jo tinc la sensació que aquest fitxatge, home, si el Barça s'hi posa molt fort, doncs potser ho acabarà fent, però...
Aquesta setmana, vaja, ha estat un terratrèmol la notícia avançada per el Bernat Soler dilluns passat al Tot Costa, explicant que el Barça havia fet ja gestions per mirar de fitxar Darder com a reforç per al Barça de Xavi al mig camp. I això, a l'univers blanquiblau, va ser un terratrèmol, un tsunami.
Sí, 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 de seguida va sortir el pas l'endemà amb Maui Ebu dient, no, nosaltres no negociarem amb ningú, en tot cas hi ha una clàusula que ja pagaria a qui fos.
I són 10 milions?
10 milions, 10 milions fins al dia 31 de juliol, eh? I veurem com avança això. No hi ha res escrit ni hi ha res definitiu.
Sigui el Barça o un altre equip, tu el veus fora de l'Espanyol, a Sergi Darder?
Més sí que no.
Més sí que no. I a Melamed?
A Melamed no.
El veus a l'Espanyol, eh? Sí. Ell vol quedar-se a l'Espanyol, amb fermesa i amb convicció.
Bueno, no sé si es vol quedar a l'Espanyol, però en tot cas el veig a l'Espanyol.
Vinga, va. Avui acabarem fent un joc. Avui estem juganers.
Rècords a la ville de Barcelona.
Rècords. Històries del món de l'esport a Catalunya Ràdio.
Sabeu que aquests dies estem de celebració a Catalunya Ràdio. Dimarts van fer 40 anys amb una festassa i retrobaments històrics com el del Jordi Basté i el No ho diguis a ningú. Va ser una festa històrica i continuem de celebració. Potser també sabeu que el Ricard Isidro va decidir celebrar aquests 40 anys de Catalunya Ràdio, d'esports a Catalunya Ràdio, amb un rècords, que sabeu que són aquests documentals esportius que una vegada al mes, més o menys, estrenem a Catalunya Ràdio, a l'app i al web. I en aquest rècord repassa, a través de l'arxiu històric de Catalunya Ràdio, tot el que ha passat, o bona part del que ha passat en aquests 40 anys a Catalunya Ràdio. Hi ha moments i narracions històriques. La veritat és que val molt la pena escoltar-lo. Crec que és una hora i vint, i dius, home, una hora i vint, tinc coses a fer. Doncs passa volant, perquè és any a any, són dues, tres cosetes cada any, i sempre tens curiositat a veure què et trobaràs. I alguna cosa ens hem descuidat. El podeu recuperar a l'app i web de Catalunya Ràdio, Rècords. I ara us vull demanar que escolliu un any, Uri, entre el 83 i el 2023.
Home, ja que estem amb el programa d'Holanda, el 88.
1988.
Any 1988.
A Catalunya Ràdio som al final de la jornada.
Bona nit i bona hora. Tenim la portada a punt. Seran els temes que tractarem a partir d'ara a Catalunya Ràdio, la ràdio nacional i més esportiva de Catalunya.
Jo espero que després de molts anys o uns quants mesos, aquest gos, la gent lo veu i diu, ah, mira, això és Barcelona.
Van passar moltes coses l'any 88.
La final de Copa,
sí. Victòria contra la Reial. Gol d'Alexanko.
En conclusión,
aquest era l'Alexanko uns dies després.
La petición de dimisión es derecho de los socios del club. La plantilla sugerimos dicha dimisión. Visca el Barça.
Me ha gustado muchísimo que ustedes habían aplaudido.
I aquest ja sabeu qui és a la presentació quan torna al Barça com a entrenador.
Echado una bronca a un capitán que he elegido yo.
A veure, això va passar l'any 88, no ha entrat el gol de Van Basten, perquè clar, no el vam anar.
I sort que no m'heu tret la final de l'Iberia de Leverkusen.
Ve després, però és que li vull demanar un any al Ricard Torquemada.
El 96.
Any 1996.
I en aquell moment el que convenia era treure el senyor Cruyff.
De Cruyff a Cruyff.
I dic això perquè jo no puc tindre un professional que guanya 300 milions de pessetes i que no tingui una dedicació al club. No puc tindre un entrenador que guanya 300 milions de pessetes i es dediqui la setmana que ve a anar a Andorra a vendre apartaments. No, jo tinc un entrenador que guanya 300 milions de pessetes, no pot anar a inaugurar bancs Andorra.
Han dicho tantas cosas, tantos mentiras, que yo creo que no tiene ningún sentido de ir uno por uno desmintiendo, porque no creo que hay sentido. Si he hecho tantas cosas tan malos, de tan envergadura, yo no entiendo cómo podría haber estado tanto tiempo.
Yo el que no entengo es como al Raúl Orgales, al Ricardo Torquemadrid, digo, al 96, sí, y el té preparat. A veure, Àlex Dalmas, posem a prova el Raúl Orgales. Quin any diries?
2009.
Jordi Costa, tu vas dir el 2009, el divendres al Tot Costa, que va fer aquest joc, també.
Sí, pel triplet i bé, un gran any pel Barça.
Per tot això.
Any 2009.
Ara mateix a les portes de Coverciano, les instal·lacions de la Federació Italiana de Futbol, Dani Jarque ha mort fa poca estona, ha mort
bèstia.
Als 26 anys.
Se li escapa el porter, recupera Piqué, remata Piqué, i gol, ha marcat Piqué, marcat Piqué, marcat Piqué, marcat Piqué, marcat Piqué, gol, 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 gol. Recupera l'interior de l'àrea, Eto, pilota morta per Messi, dintre l'àrea Messi, toca cap endarrere, juga per Don Andrés, pica Don Andrés, i gol, ha marcat Don Andrés, Don Andrés, Don Andrés, Don Andrés, el 47 de la segona part del partit. I atenció, li donarà la copa a Puyol, li donen en aquest moment.
Sí, Roma.
Puyol la rep, l'aixeca i
el
es mostra.
El triplet i el sextet del Barça. Sònia, faltes tu, digues un any, va.
Mira, el divendres vaig dir el 92, per fer-li complicat a l'Orgales diré el 94.
Complica?
Any 1994.
Aquesta és la música que ha posat l'Orgales, que és el muntador dels rècords. Què era? Quina música era?
24 segons pel final. Michael Smith s'alça i vol deixar-la. La troca per en Rafael. En Coffi, de 3, de 3.
Penya,
triple! 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 La Penya es posa en per davant. Queden 10 segons. Que no repeteixis tan vol. Sisplau, que no repeteixis tan vol. Quin triple ha transformat la Penya. Corny Thompson, Corny Thompson. Papi, 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 papi. Llançament de pas pel... No entra! El rebot ha tocat malament. És banda, la salva Rafael Jofresa. El rellotge que no corre, el rellotge que no corre. Se la juga de 3. La pilota que no entra. La Penya campió d'Europa. La Penya campió d'Europa. Campions, som campions, campions.
Atenció, penal contra València. El picarà Djukic. Al minut 44 de la segona part. El picarà... El Deportivo contra València.
Quina rabarrica ara aquí. El Déu.
El Déu, no?
Sí.
L'ha parat el porter, 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 el porter.
Quin dia més bèstia al Camp Nou, aquell.
Increïble.
La sanció de la recupera des d'allí, entra a l'àrea, podrà marcar el quart, pica amb el tot l'any, marca el quart.
Fins al 0-4.
Ha marcat el quart des d'allí, al minut 13 de la segona part del partit. 0-4.
El 0-4 acaba el 94. Sergi, digues un any.
L'any 91.
Vinga. Raül, no pot. No pot. És que ho teníem tot guionat.
Sí. Eh?
Per això som tan ràpids. Escolteu, ha estat un plaer passat aquesta nit. Ens queden dues edicions del Club de la Mitjanit abans de tancar la temporada, diumenge vinent i el diumenge 9 de juliol. O sigui que això va acabant-se. Uri, demà te'n vas al Pirineu, que feu al Campus Guardiola.
Sí, a Rialp. Tres setmanes.
És Pirineu o és Prepirineu?
Ja, és pel Pirineu de Lleida, sí.
Pirineu de Lleida, sí. Que vagi molt bé. Gràcies per la samarreta. Ens ho hem passat molt bé, sobretot gràcies a aquesta relíquia. Gràcies a l'Oriol Domènech, al Ricard Torquemà, al Jordi Costa, a la Sònia Gelmà i a l'Àlex Dalmas, també al Sergi Andreu.
Bona nit.
Bona nit.
Bona nit.
La meva ànima voldria enlairar-se, però el meu cos no la deixa sortir. És com si jo volgués allunyar-me de mi.
Moment de tancar el Club de la Mitjanit d'aquest diumenge i agrair la feina a l'equip que l'ha fet possible, l'Aina Grau a la producció, el Raül Orgales a l'estudi 1, la Júlia Aparicio i el Xavi Clemente al control central i el Sergi Andreu i el Roger Arbusà a la redacció. I el record especial d'avui és per a tots els que formen i tots els que han format part de Catalunya Ràdio aquests 40 anys i 5 dies. La festa dels 40 de dimarts passat, el 20 de juny de 2023, va ser increïble. Diria que per sobre les expectatives de tots o de la majoria, però és que l'ambient de diumenge passat A la cursa dels 40 ja va ser molt especial. Aquests dies ha semblat que recuperàvem bona part de l'orgull de treballar en aquesta casa, Catalunya Ràdio, de ser una petita part d'una gran cosa i de viure amb il·lusió, amb alegria, amb felicitat, amb un somriure. Segurament ens hem d'estimar més del que ens estimem, perquè la gent sembla que ens estima. Els 40, de moment, no són cap crisi per Catalunya Ràdio, tot el contrari, és un moment de vitalitat, d'energia positiva i d'estar segur que venen temps apassionants. Visca la ràdio i visca Catalunya Ràdio. Us deixem amb el butlletí de les 12 i l'ofici de viure del Gaspar Hernández. Bona nit i que passeu bona setmana.